Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. El nostre bisbe, doncs, ha posat l'accent a la setmana de pregària per la unitat dels cristians. I es recorda que enguany els materials estan preparats per a aquelles esglésies i per a aquelles comunitats precisament de la regió del Caribe. I això té una importància especial, perquè el Caribe va viure amb molta duresa el que va significar colonització i tràfic d'esclaus. I aleshores, doncs, això ha provocat una realitat molt complexa. I ara les diferents realitats cristianes es troben amb aquesta arrel complexa històrica que ha donat també un present molt complexa i que els fa treballar junts, doncs, per l'alliberament i els fa treballar junts per la justícia social. És un interessant encapçalament. Després el bisbe ens recorda molt de que una realitat com aquesta reclama que la iniciativa sigui la gràcia del Senyor. La unitat ens ve del Senyor. Recorda també els 500 anys de la Reforma Protestant, d'aquest inici amb Luter. I mirant aquests 500 anys, doncs, es pot constatar la proximitat que hi ha en aquest moment i el recorregut que s'ha arribat a fer. I després recorda, com no, tot el que significa aquesta comunió amb les esglésies ortodoxes que ens reconeixem, doncs, en la plena comunió a la manera de comprendre l'Església Universal. Doncs bé, pregarem perquè sempre és urgent aquest sigueu-ho com el Pare jo som-ho.
Déu vos guard. Un any més celebrem del 18 al 25 de gener la setmana de pregària per la unitat dels cristians. En aquesta ocasió, els materials han estat preparats per les esglésies i comunitats de la regió del Caribe i venen impregnats per la perspectiva històrica de poblacions que varen ser, en una gran mesura, objecte del tràfic d'esclaus durant els segles de la colonització i que han donat com a resultat una realitat política i social complexa. La població d'aquesta regió està integrada en la seva gran majoria per cristians de diverses confessions que avui dia veuen en la fi de l'esclavatge l'actuació de la mà de Déu, una experiència de llibertat. Per aquest motiu es va elegir el Càntic de Moisès i Maria, un cant d'alliberament de l'esclavatge del faraó, com a tema per la setmana de pregària per la unitat dels cristians d'aquest any 2018. Aquesta apel·lació a la història de la salvació és fonamental per ells i des d'aquest plantejament ens inviten a veure en aquesta setmana de pregària per la unitat un temps de gràcia en el que, inspirats per l'obra salvadora de Déu, que alliberà el seu poble de l'esclavitud per dur-lo a la terra promesa, no defallim en les proves que ens toca superar per poder viure com a cristians en el món actual i també per seguir avançant en el camí de la unitat de l'Església. Els israelites varen experimentar i reconèixer que el veritable protagonista de la seva llibertat va ser Déu, i per això el Càntic de Maria, la germana de Moisès, un cop passat al Mar Roig, el celebra exultant de goig. Diu: «La vostra dreta, Senyor, té un poder magnífic. La vostra dreta, Senyor, ha desfet l'enemic». També nosaltres som conscients que el fet d'arribar a la unitat de l'Església és obra de Déu. No pot ser obra nostra, encara que requereixi la nostra aportació, perquè Déu vol la nostra col·laboració en aquest afer. Només si ens mantenim units a Jesús podem arribar a viure la unitat. perquè la unitat no és un consens acordat per nosaltres, sinó que enfonsa les seves arrels i es nodreix de la comunió trinitària del Pare, Fill i Esperit Sant. El passat 21 d'octubre de 2017 s'acomplien 500 anys del començament de la Reforma protestant. 5 segles després, constatem que s'ha avançat en una gran mesura cap a la unitat i al mateix temps que persisteixen encara no poques dificultats. En qualsevol cas, estem convençuts que és molt més allò que ens uneix que no pas allò que ens separa i que l'acostament amb els nostres germans anglicans i protestants ha estat molt gran. Pel que fa als cristians orientals ortodoxes, la nostra comunió en els sagraments és plena i ens reconeixem com a esglésies germanes, però encara hem d'arribar a la plena comunió en la manera de comprendre l'Església Universal i el primat del successor de Pere, com a servidor de la comunió universal de l'Església. La setmana de pregària per la unitat dels cristians és una ocasió propícia per conèixer-nos millor i per reconèixer-nos, perquè els cristians hem d'afrontar junts el repte d'aquesta societat nostra que, sent cristiana en els seus orígens, s'allunya de la fe cristiana. És, en primer lloc, una ocasió propícia per intensificar l'oració per la unitat visible de l'Església que hem de construir, però que és, sobretot, do de Déu. Ens queda encara molt de camí per recórrer, però això no ha de ser motiu per al desànim, sinó per a l'estímul. Posem la confiança en el Senyor i en tantes persones de bona voluntat amb les que compartim aquest camí de la unitat.
Com remem els nostres testimonis? Sempre, sempre hi ha una obvietat. Els mitjans són molt forts i a través dels mitjans passen moltes coses. Per això em sembla que és important avui la nostra conversa amb José Fuentes Moya, per poder parlar una miqueta, ell com a locutor, ell com a periodista, ell com a persona que ha tingut diferents iniciatives en el camp de la comunicació, com veus en aquest moment els mitjans de comunicació de l'Església?
Jo estic entusiasmat. Que tant, Toni, i a tota la gent que ens escolta. Jo, el tema que veig ara a nivell de la comunicació és veritablement revolucionari, no? Perquè fins ara havíem estat acostumats que una emissora, una televisió i els receptors, no? Una emissora i un receptor que es comunicaven, i ara és com tot, si veiem el símbol de l'àtom, no? És com tot atòmic, no? Vull dir, ja ens arriba comunicació pels mitjans de comunicació tradicionals, que ja estan integrats també tots en xarxes socials o en aquest procés d'integració, amb tot l'aprenentatge que suposa, perquè és novell per tothom, no? Per què? Perquè com és tan... la xarxa és tan increïble i qualsevol és emissor i receptor a la vegada, doncs els missatges, vull dir, clar, ens arriben per tot arreu. Cal tenir molta cura també dels missatges i de com arriben, perquè ja a la xarxa, per exemple, a internet, a les xarxes socials ens trobem de tot, no? Sobretot amb els infants i amb els més petits.
Clar, per un costat hi hauria la sensació aquest programa arribarà a la gent que arribarà, però 1.000 mitjans propis poden fer que aquella paraula de sobte sigui escoltada no per aquelles persones que pots tindre el diumenge a missa, sinó que siguin multiplicades per 7, per 8, per 10, per 11. Però al mateix temps la ferida està en que la tafaneria, la banalitat, la crítica...
Per això cal tenir... Cal estar molt més ferm amb les nostres creences, amb les nostres conviccions, amb viure i fer qualsevol tema des de l'amor i des de la consciència, que això serà la diferència que trobarem. Ara, al dir això Ara, per exemple, fer transmetre la paraula, el missatge, no?, que cada setmana tenim... escoltava les paraules d'un bisbe, no?, que deia, clar, la importància de les xarxes socials o la importància dels mitjans de comunicació, perquè, per exemple, quan el papa, que tenim, que a més és un gran influencer dels més importants de tot el món, surt per televisió, per xarxes socials, Per xarxes socials, el seu missatge arriba a milers i milers i milions de persones, no? Llavors, clar, per molta gent que tinguis tu a l'església o a la parròquia, és importantíssim utilitzar correctament, des d'aquesta vertent, des de l'amor, des de la consciència, des dels valors i el sentit comú que transmetem a les nostres famílies, al nostre entorn, doncs aquestes xarxes socials. Per què? Perquè de l'altra banda tenim tot el que tenim, no? Després, a l'altra banda, doncs, ens trobem doncs, aquesta gent que està amb tots els respectes, però, clar, vull dir, poder no és el nostre model, no? Tots aquests youtubers o adolescents que guanyen milions i milions de dòlars fent bajanades
al
YouTube, no?
I per què creus que una persona com el Papa Francesc, amb una edat notabilíssima, amb una mobilitat que, pobret, ja es nota al pas del temps, que tingui aquesta força en els mitjans? D'on ve aquesta força?
Jo, bueno, òbviament ve de la inspiració de Déu, no? Això ho tinc claríssim, no? Però aquesta força en la ve perquè perquè és sincera, és el que parlàvem, no? Quan tu transmets des de l'amor, des de la consciència, venia l'autobús ara, arribant cap aquí, i estava escoltant a l'iPhone, estava escoltant música, i m'ha vingut com la frase, diu, no és veure per creure, és creure per veure. I llavors, com tu tens aquest sentiment de creença en el més profund de la teva ànima, i la teva ànima està connectada amb Déu, és que ha de sortir bé, vull dir, no hi ha altra. Vale? Llavors, el Papa transmet aquests valors, que a més és un referent per moltíssima gent, inclús removent la pròpia Església i dient... El valor és aquest, el valor des de l'amor, des de la consciència, des d'ajudar-nos els uns als altres amb els potencials positius que tenim. Si imagineu-vos les xarxes socials, les televisions, els mitjans de comunicació. Quan nosaltres expandim aquest missatge, és que a vegades estàs... Tothom agafem el mòbil quan ens anem havent sopat o quan ens aixequem pel dematí, no? I veiem a les xarxes socials. No ens hem trobat... Quan el missatge que trobem a Facebook, el missatge que trobem a Twitter és positiu, com ens canvia inclús el nostre estar, no? Vull dir, ens trobem molt millor. En canvi, si nosaltres estem constantment rebent impulsos negatius, ¿vale? De crítica, de queixa, no, aquest és el problema. Construïm què podem fer nosaltres per millorar el món. I quan diem millorar el món és... A través també de les xarxes socials, el missatge ha d'arribar-hi. I des de les parròquies, des de cada parròquia, des de cada comunitat, des de cada col·lectiu que treballem, això ha d'arribar, perquè és la paraula, és el missatge que arriba a tothom, des de la consciència, des de l'amor. I sense crítica, sense jutge, que això el Papa ho va dir al principi, el Papa Francesc. Qui sóc jo per jutjar, no? Treballem... Construïm, sumem, multipliquem. Quan això ho llancem a xarxes, que han passat? Quan el Papa ha fet convencions o ha anat amb els joves, què ha passat a les xarxes socials? Ha sigut trending topic, ha sigut el número 1, no? És dels millors influencers del món, no? Llavors, això és important.
Ja saps que moltes vegades en l'àmbit de la comunicació, doncs, i sobretot la ràdio que teu, tens ganes de conèixer el personatge i és com si la conversa entrés molt a dintre de casa. Quin és el moment, com a comunicador, que t'has sentit més commogut del que has fet?
Com a comunicador, jo el que... Ara no estic en actiu, a la ràdio, però quan estava a Ràdio Terrassa, a la cadena SER, doncs jo estava d'unitat mòbil i dels moments que em quedo més és de que trobo que inclús que a les ràdios s'ha perdut una mica, hi ha algunes que ho mantenen, però les grans cadenes, clar, estàs amb l'actualitat i tal i qual, però una ràdio propera, una ràdio local, té la capacitat d'arribar-hi molt a prop dels problemes socials que hi ha. No? Per exemple, jo parlo ara de Terrassa, que és on visc, però... Els problemes estan a Sabadell, estan a Barcelona, estan a tot arreu, no? I encara s'agreujaran més per el que estem veient, no? Clar, quan tu amb la ràdio que té la màgia de no ensenyar la cara, no, o sigui, de transmetre emocions, i de que cada persona a casa seva, escoltant la ràdio, s'imagini aquella història amb la seva emoció com ell vol, i preservant la intimitat, que és el que et dic. Perquè quan parles amb temes socials, per exemple, l'altre dia vam estar als menjadors socials, vam veure la realitat del sense sostre i vam estar allà amb ells, no? Clar, és molt agressiu a vegades, no? Transmetre la imatge de la persona si la persona el que vol és sortir d'aquest clot i necessita una mà per tirar endavant. En canvi, la ràdio això ho fa. La ràdio, amb el to de veu, amb les pauses, amb l'emoció que es transmet per la ràdio, doncs pot arribar a la part social. Llavors, si jo em quedo amb els millors moments de la meva vida a nivell de ràdio, ha estat en aquests moments, no? Les vegades que s'ha necessitat ajust social, les vegades que hem fet, per exemple, anar a veure els avis, no? I fer una tarda d'alegria o de recordar temps del poble, dels seus orígens, el que sigui. I això no és comercial. I s'ha oblidat. I això és l'essència de moltes coses. Perquè aquests valors i aquesta base, els nostres fills i els nostres adolescents no ho tenen. Ho hem perdut. I estem deixant que els adolescents els eduquin les xarxes socials. I els hem d'educar nosaltres. I els valors els hem de posar nosaltres. Compte. Si no ho fem nosaltres, ho faran per nosaltres.
Després hi ha una cosa que em crida molt l'atenció en aquest moment de les xarxes, doncs, es trenca les fronteres. I llavors, per exemple, es parla molt de la crisi, doncs, del paper, i que grans capçaleres s'han doncs, perdut. I llavors doncs, veus que en el món petit, per exemple, pensem aquí a la nostra diòcesi, Sant Celoni, Granollers, Vallborguina, Mollet, veus que, per exemple, la capçalera és important. Que la ràdio local és important, perquè possiblement, davant de tanta globalització, doncs potser els mitjans més tradicionals fan que la gent se sent a gust doncs dient jo també vull que em parlin de casa.
Jo aquí tinc un pensament des de fa 7-8 anys, tu coneixes la meva realitat, Toni, amb el tema de la premsa digital, els diaris digitals i tot això. Crec en els equips, crec en les comunitats i no crec en les persones, no crec en l'individu sol. Llavors, s'ha de construir des dels barris, des de les parròquies, des de les comunitats, des de la tasca social, cap amunt. No el que estem acostumats a veure. Llavors, quan tu dius el paper seguirà existint. Els diaris de paper, òbviament que seguiran existint. El que passa que canvien el format, perquè jo sí que veig, i tornem al tema de l'inici, que és que la comunicació senzilla, econòmica, perquè és un tema de costos, entres a Facebook i poses un comunicat. És fàcil, és gratuït. Tothom té, a dia d'avui, un telèfon mòbil, un ordinador que entra i ho fa, no? Inclús a les parròquies estem fent classes de community manager perquè les pròpies parròquies comuniquin tots els events i totes les coses que fan. Perquè el que es veu es ven. I el que no es veu, no es ven. I la ràdio necessita fer-se veure. Quan tu allò ho fas veure en un acte, en un esdeveniment, en xarxes socials, en un Facebook Live, que estàs veient l'acció, la processó, el que sigui, no? En directe, doncs és fantàstic. No? Llavors, jo penso, i estic totalment convençut, i espero no equivocar-me, que tota aquesta comunicació ha d'anar d'avall a dalt. Des dels barris, per exemple, a Sant Celoni, doncs des de Sant Celoni a la província de Barcelona i des de la província de Barcelona a Catalunya, ¿vale? I de Catalunya al món. ¿Vale? És meravellós que no hi hagi fronteres. O sigui, la globalització ens permet una tasca fantàstica que és arribar a tot el món, ¿vale? A arribar on vulguem. Ara bé, un dels meus eslògans és pensa en global, pensa en globalment com podem arribar, però actuem localment, que és aquella proximitat de que parlàvem de la ràdio que arribava als serveis socials i a les necessitats que tenim al costat de casa nostra. No, està molt bé tota la tasca que fem. Per exemple, l'altre dia també vam estar amb Mans Unides treballant per tot el que preparem de cara ara el dia 10-11 de febrer, no? Però això està fantàstic. Però casa nostra també tenim que ajudar, i ho tenim a prop. Llavors, busquem la manera de fer-ho tot, no? I hem de començar per la nostra comunitat, pel nostre barri, pel nostre entorn, per la nostra parròquia, i d'aquí crear una base i construir cap amunt. Jo penso que aquesta és la solució dels mitjans de comunicació. I el tema del paper, o el tema... La ràdio té una assignatura pendent importantíssima, no? I la resumeixo en fer-se veure, no? I adaptar-se a la realitat mediàtica de les xarxes de comunicació. Vaig estar en una conferència amb la directora de màrqueting de Codorniu. Fins ara escoltàvem l'offline, la gent que estem fora de la xarxa, fora d'internet, i l'online, els que estem a dins d'internet. Això ja no existeix. El món ha canviat. Tot és el mateix. Un Codorniu ens explicava que havia hagut de canviar tota la seva política de màrqueting. En lloc de concentrar-la en les dates de Nadal, l'ha de desenvolupar durant tot l'any. L'ha de segmentar per edats i ha de fer diversos comunicats. Això és el futur. Arribarem a la gent que vulguem per edat, per professió, per educació, per formació. I això les xarxes socials ho permeten, internet ho permet. I són dades reals. Fins ara els mitjans de comunicació ens donaven unes dades que eren l'audímetre, un entre 100, un entre 1.000, ens diu que aquest programa ha tingut audiència. I era correcte. Però no eren dades reals. Internet t'aporta dades reals. Han entrat 53.225 persones, de les quals eren senyores amb estudis universitaris, 23. Nois, adolescents, que no sé què, 12, etcètera, etcètera, etcètera. I amb aquella informació, tenint aquesta informació, li podem donar la volta a moltes coses.
Però és clar, quan sentim això...
Fa por.
Home, penses en la novel·la d'Orwell i dius on queda la llibertat, perquè jo crec que hi ha una cosa que s'hauria de compaginar. La fascinació dels mitjans, però clar, aquesta societat està vivint un procés de sentiment de soledat molt fort.
T'ho he dit al principi, Toni.
I les relacions interpersonals són molt importants.
Si nosaltres no tenim els valors fonamentats de l'amor, de la consciència, de la família, del sentit comú, de la feina, de les tasques socials, on ens anem? És perillosíssim.
Perquè, clar, jo no sóc un coneixedor, però Chomsky, per exemple, moltes vegades parlava de que els mitjans creen, doncs, un coneixement diferent. I llavors te n'adones compte que hi ha coses que necessiten temps. Hi ha decisions que necessiten temps. I l'immediatesa de la comunicació, doncs, possiblement a vegades està renyida amb la reflexió que cal per prendre una decisió.
És cert. És cert, vull dir, nosaltres ens anem donant comptes que, per exemple, amb el tema dels diaris digitals, la premsa digital, prevaleix ser el primer, publicar el primer, per què? Per llavors Google et premia, tal i qual. Ara bé, Google ja, i en recordeu-vos que passarà, anirà canviant els algoritmes, per què? Perquè ser el primer no vol dir ser el millor. Llavors, falten aquesta essència, aquests valors, que aquell article estigui fet o aquella informació estigui feta correctament. No val arribar i pim-pam. ¿Vale? Sí que és cert que, a partir d'allà, perquè ja ho podem fer, qualsevol cosa ho podem emetre en directe. Vull dir, tu t'imagines, jo havia estat amb la unitat mòbil, amb l'antena, pujant l'antena, amb la cabriola, enfocant el Tibidabo per connectar en directe. Això, ara des d'un mòbil, podem emetre en directe el que estigui passant a qualsevol lloc, no? Me'n recordo el dia de l'atemptat, vull dir, el dia de l'atemptat a Barcelona, el meu aniversari, el 17 d'agost, la informació t'arribava per Twitter i per Facebook abans que per qualsevol cadena de televisió, vale? Vull dir, la gent era la pròpia emissora. Vale, això està molt bé.
Però després moltes informacions que no eren...
Correcte, correcte. Però veus, llavors, qui prevaldrà amb tot això? El que des del seu primer moment té una comunicació, una filosofia, una consciència, uns valors per comunicar, una ortodoxia per comunicar. Si todo vale, pues, al final la gent... Tu ho veuràs un dia, el segon dia no t'ho creuràs. Perquè...
Ja saps que hi ha un imperatiu a la ràdio. Que
és que ens convidin un altre dia.
Exacte, ens convidin un altre dia. Jo t'agraeixo molt la teva vitalitat, la teva passió i aquest desig sempre de recomençar per reinventar-se i no el cicle de fer sempre el mateix, sinó el cicle de que tot sigui nou.
Que sigui.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. El temps corre molt i llavors tens aquesta sensació de dir bueno, ja estem a les portes del Carnestoltes, ja estem a les portes de la Quaresma, però encara queden records i com que la comunicació sempre, i avui n'hem parlat, voldria recordar una de les coses que vaig viure aquest Nadal, la nit de Reis. Acabava la cabalgada de Ses Majestats. I el patge real doncs, va entrar en una església i van fer entrega d'uns regals d'uns nens doncs, que no tenen masses possibilitats, però aquests nens van ser invitats a fer peticions concretes. Quan la petició la feia el nen, la petició era molt austera. Quan la petició intervenia la mare o algú, la petició anava bastant més elevada. Però el que va sorprendre molt és que una criatureta que va demanar no sé què, però la caixa era rectangular i molt gran. I la petitona puja amb el xumet i quan rep el regal posa uns ulls impactants, immensos, preciosos, i els treu el xumet i li va donar el xumet a Sa Majestat. No? Era... Això li va passar al Charlie Rivel amb una actuació per empatitzar amb el plor del nen. Però aquest cas era una cosa encara molt més bonica. No era empatitzar amb el plor perquè el patge no va plorar. El patge va regalar. I el nen va respondre amb un regal. I va donar el que era més important per ell, el xumet. I aleshores és quan vaig pensar, amics, sempre he pensat que els Reis existeixen. Sempre, sempre. Perquè quan som capaços precisament que la gratuïtat no tingui altre subjecte, altre protagonista, perdó, que Sa Majestat, és que la gratuïtat ha guanyat. I aquella criatura que va entendre la gratuïtat i, per tant, va donar gratuïtament el xumet. I feia gràcia perquè, doncs, els pantalonets que portaven, no sé de quants nens devien haver estat ja. I la caçadora que portava era rosa, però se la veia tantes vegades rentada que no era... Però la careta era preciosa. I això em va interpel·lar. Em va interpel·lar i vaig dir la veritat és precisament aquesta gratuïtat. Si hem rebut la vida, que és un paquet preciós, fabulós, transcendent, doncs cal donar alguna cosa que veritablement sigui gran. I llavors queden aquelles paraules bíbliques. És donant que rebem. I aquí està el gran misteri. I per acabar, deixeu-me dir allò que em demanava un pobre. Escolta, amb el tema dels pobres no parlis molt de nosaltres, perquè llavors no donaràs mai. Parlaràs i parlaràs i parlaràs, però no donaràs mai. I vaig pensar, potser la gratuïtat també va per aquests camins. I possiblement per això Crist va dir que una mà no sàpiga què dona l'altra. Perquè possiblement el protagonisme està en què rebo jo quan dono. Però si faig protagonista el pobre, em faig protagonisme jo. I si em faig protagonista jo, ja no és protagonista el pobre i ja no és protagonista la gratuïtat. Bona nit. I que això ens doni pau i tots imagineu-vos aquesta criatureta tan ferma que va donar el xupet. Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.